Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 14 minuts del matí, tercera i darrera hora d'aquest matí. Nosaltres avui dilluns 28 de maig. En uns moments algun dels temes del ple també us abordarem amb el portaveu del Partit Popular, Jorge Carretero, però és evident que ha passat un any des de les eleccions municipals del 2011 i la primera pregunta per tots i cadascun dels portaveus que han anat passant per aquesta taula és, òbviament, el que ha passat en aquest any a casa de cadascú i a Sitges en general. Jorge Carretero, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Com heu passat l'any?
Pues s'ha passat molt ràpid, no? Perquè ha sigut un any en el que hi ha hagut molts canvis. Bueno, el canvi principal va fer precisament fa un any, però bueno, han passat moltes coses. La dinàmica a l'Ajuntament ha sigut trepidant i bueno, crec que hem fet les coses ben fetes, els deures, que estem abordant la situació molt crítica en la que es trobava l'Ajuntament i l'estem a poc a poc reendreçant, sobretot en el tema econòmic, fent uns esforços i fent-li fer uns esforços als ciutadans també importants, però crec que també hem sigut coherents i hem pogut mostrar que era el que ara toca i el que és que no podem fer d'altra manera que sacrificar-nos tots una miqueta.
Com ha viscut el Partit Popular aquest primer any després de les eleccions?
Bueno, és una situació que pel Partit Popular no és nova, pels representants que estem al Partit Popular sí que és una situació nova. Jo personalment doncs, considero que he après moltes coses, perquè com que he dit, doncs, ha sigut un any trepidant i penso que el Partit Popular doncs, ha sigut una peça clau però, també dintre de tot l'equip de govern. Tots els partits són una peça important a l'equip. I el Partit Popular no podia ser d'altra manera, doncs ha sigut una peça en el recolzament al govern que existeix avui a Sitges.
No tots els portaveus els podem preguntar el mateix, però en el cas de Jorge Carretero havia viscut la passada legislatura a l'oposició i aquesta és la seva primera legislatura dins d'un equip de govern. Uh-huh. És molt diferent això demanar?
És molt diferent, i
molt
tant.
Diferent, eh?
És molt diferent, sobretot també... Jo també vaig estar una legislatura a l'oposició. A nivell d'informació, no? que es manega des de l'oposició, doncs tens un accés a la informació també pel temps que pots dedicar, perquè clar, a l'oposició doncs estàs en una situació en la que tu dediques el temps que pots, no tot el que t'agradaria. I després l'accés a la informació, no, és molt important, o sigui, és molt 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 diferent. Ara doncs coneixes molt més al detall tots els temes, el d'abans, els d'ara, que quan estàs a oposició. Això és inevitable.
A peu de carrer també?
A peu de carrer també.
Els ciutadans exigeixen molt més, qüestionen molt més.
Tot i que una vegada que ets una persona pública i estàs a l'oposició, doncs la teva popularitat augmenta i és més difícil passejar tranquil pel carrer. Tranquil quan vol dir que sense que ningú et pari i tinguis una conversa, que sempre n'aprens d'alguna cosa de la conversa que mantens, però ara estan al govern doncs, molt més. No? Hi ha una situació en la que, a més, les necessitats dels veïns doncs, són majors que en altres moments, doncs l'anar pel carrer, que per mi és molt... molt gratificant i m'agrada molt parlar amb tothom i m'agrada ser una persona accessible, doncs a vegades es converteix en una dificultat si tens pressa i vols anar a un altre lloc, no? Però bueno, ha sigut molt positiu.
Si haguéssiu de posar nota a l'encaix del Partit Popular dins l'equip de govern, a quin balanç feu de la tasca dels regidors, de les regidories que en el seu dia es van negociar, de com s'ha pogut desenvolupar aquesta feina en el marc de l'equip de govern, quina nota posaríeu?
Home, jo posaria una nota alta, però una nota alta a tots, perquè tots estem visquent dintre del que és el govern avui, doncs una situació en la qual amb molts menys recursos hem de fer tot el que puguem. I tant el Partit Popular com Convergència i Unió, com l'Horitzó, com Sitges Subindependent, ens hem entès perfectament i jo a tots els posaria doncs, una nota alta, perquè és una situació en la qual no ens hem de repartir el poc que tenim. O sigui que els objectius que s'han assolit tant a les regidories del Partit Popular, que es posen una nota alta, també a les regidories de Convergència i Unió, les regidories de Nou Horitzó i les regidories de Sitges Subindependent. Hi ha algunes regidories doncs, que per la seva condició doncs, estan exposades no, a que estiguin més a tret no, de les crítiques, perquè influeixen molt més directament a la societat. I evidentment, doncs, si parlem, que suposo que parlarem durant l'entrevista del tema d'educació, doncs a Sitges Subindependent l'ha tocat una regidoria doncs, poc lluïda, a la qual doncs, ha sigut atacada. Però no són aquests atacs o aquestes crítiques, les assumim tots, o sigui, no són unes crítiques a una regidoria en concret, són les crítiques a un govern que està fent les coses amb els recursos que tenim, el millor que podem, i amb una coherència interna total. I això és l'important, aquesta coherència interna. O sigui, són regidories que maneguen cadascun dels partits, hi va haver una repartició, però a fi de comptes les decisions de tots són de tot el govern en ple.
Com creieu que és percebuda per la ciutadania la gestió de l'equip?
A mi, la meva sensació és doncs, que, evidentment, els veïns ens ha de demanar coses, ens demanen coses que moltes vegades no podem complir, però penso que hem sabut donar aquesta imatge de coherència, aquesta imatge de consensuar totes les accions, encara que siguin poc populars, però que el veïnat no ens ha adonat de que no les fem perquè nosaltres vulguem fer una cosa mal feta o una cosa que, sinó que és que en la situació que estem tenim que prendre aquestes decisions que a vegades són impopulars, però en coherència, que això és important.
Reflexions dels darrers dies que posen allò dels plats d'una balança. Per una banda, l'herència rebuda, el mateix Jorge Carretero deia en un dels darrers plens i s'adreçava al grup socialista dient que bé, o recordarem l'herència cada vegada que faci falta, donades les circumstàncies actuals, i per una altra banda, una reflexió d'aquelles que s'apunten des de l'oposició municipal, la possibilitat que té el govern, malgrat les coses estiguin com estiguin, de prioritzar determinades partides davant de determinades altres. Què hi ha en cadascun d'aquests plats de la balança a l'hora de fer una reflexió sobre la gestió dels béns públics? L'herència rebuda o la possibilitat encara que estiguem com estem de prioritzar determinades coses per davant d'unes altres?
Bueno, nosaltres, en l'exercici d'aquest pressupost, doncs, partint d'una herència rebuda, evidentment, que ens hipoteca molt el que es pot fer, doncs, amb els recursos que tenim lliures, hem intentat prioritzar aquelles coses que en conjunt creiem que són les més importants pel poble. Això no vol dir que el 100% de la ciutadania doncs, estigui d'acord. Jo penso que, evidentment, tot és millorable i podem discutir i podem fer, de fet al pressupost es poden fer al·legacions que la CUP sembla que sí que les ha fet, mm-hmm, i que en aquest ple ens debatran, però bueno, el Partit Socialista no s'ha plantejat d'una forma una miqueta fent demagogia, no?, en el ple d'abans, doncs propostes no acurades, perquè quan se li ha preguntat oi, vostè què farien amb això exactament, perquè clar, reduirem d'aquí, però no dir exactament què reduirem de comunicació, que us afecta també aquí, bueno, reduir de comunicació, bueno, però si és que de comunicació la majoria són salaris, són persones, què volen dir de reduir? Llavors ningú es mulla, no? Nosaltres hem fet un exercici ampli per fer el pressupost, ha sigut un pressupost que ha sigut complicat de fer, però bueno, en la nostra coherència de govern doncs hem intentat equilibrar aquestes balances, que potser si veiem l'any que ve que no ha funcionat suficientment, doncs evidentment corregirem o intentarem corregir. Obert-se la col·laboració, però quan parlem de fer modificacions al pressupost o al·legacions, doncs en un detall, en una coherència, no?, que es pugui realment assolir aquestes al·legacions, si és que entren dintre de la nostra forma de veure el pressupost.
Avui serà motiu de debat. Abans de ficar-nos-hi, estem en un moment en què totes les institucions estan, no sé si dir flexibilitzant pressupostos o canviant-los d'acord amb les circumstàncies tal i com van venint, no? Aquest és un pressupost que avui es pot aprovar definitivament i que en una setmana, en 15 dies o en un mes es pot veure obligat de nou a tornar-se a replantejar?
Bueno, a veure, aquest pressupost és que tampoc dona per molt més.
Dona,
no?
Per més.
Estem, i crec que ja ho vam parlar a l'anterior entrevista, estem parlant d'un pressupost en el qual l'objectiu principal va ser intentar equilibrar les despeses amb els ingressos. I d'ingressos tenim el que tenim, i despeses doncs s'han hagut de reduir perquè realment, històricament, des de que 2007 hi ha un dèficit important, que és el que ha produït aquest dèficit tan gros que tenim ara, no? Llavors, es poden fer canvis, però aquests canvis no seran significatius, perquè és que no es poden fer, no sé, potser que tinguem alguna ajuda, subvenció, algun ingrés extraordinari, alguna cosa que justifiqui fer un
petit miracle, vaja.
Sí. Però realment en concret aquest pressupost doncs es poden modificar petites coses en funció de les circumstàncies, però que no seran coses significatives.
Un apunt a l'entorn d'aquesta al·legació d'avui, perquè bona part del gruix d'aquests 550.000 euros més o menys dels quals es parla en aquesta al·legació venen de resituar els diners de la partida de contingències de l'Ajuntament en aquestes nous objectius. Aquesta partida de contingències, no sabem si és una partida allò que té molts pretendents, que no els té, que es poden agafar aquests diners i canviar-los.
De representacions institucionals? O...
No. La partida que hi ha de contingències, allò d'imprevistos que puguin esdevenir-se i que l'Ajuntament hagi d'assumir així de cop i volta.
Bueno, penso que aquest obert ha sigut... De fet, aquesta partida ja existia abans, o sigui que no és una cosa nova. I penso que hem sigut tan prudents en fer el pressupost i fer un pressupost real.
Que l'heu mantingut.
Que l'hem mantingut, perquè pot passar. I què passaria si ara ens carreguem aquesta partida i la fem servir per una altra cosa i passa alguna cosa? D'on traurem? Penso que hi ha coses que no es poden tocar. O sigui, pensem que hi ha coses que no es poden tocar. I aquesta, per prudència, que potser és el que va faltar abans, doncs nosaltres l'hem de mantenir el pressupost, i és el que penso que és el coherent. O sigui, hem sigut molt prudents amb els ingressos a l'hora de calcular ingressos, no hem inflat els ingressos i tampoc i amb aquests ingressos el que hem intentat és adaptar les despeses mantenint doncs aquestes coses que són importants, tenir un raconet, ser prudent i tenir un raconet per si qualsevol imprevist.
Aquells que poden defensar que l'urgència ara és la situació del RUSC o de les educadores de les llars d'infants?
A veure, jo, això ja és un criteri, no? Evidentment és un criteri. El nostre criteri no és aquest. I nosaltres aquestes contingències no són, doncs, en cas de que es produeix doncs, algun tipus de... No, aquí és potser difícil, no? Però el que va passar a l'Orca, no? No és una cosa d'aquest tipus, doncs per això estan aquests diners, no per un servei que sí que és un bon servei, però que ara no es pot mantindre, i que nosaltres en concret en el tema del RUS el que sí que estem és estudiant alternatives per poder donar aquest servei en sostenibilitat, és a dir, que es pugui mantenir al llarg del temps però que no i que es pugui pagar. O sigui, mantenir significa que es pugui pagar, no el que estava passant abans. O sigui, no es poden mantindre serveis que després no es paguen i que arriba un moment que passa el que passa i l'empresa va marxar perquè ja no podia resistir més, i inclús internament es va produir una divisió interna entre els socis, no? Llavors, aquests diners no són, en el nostre criteri, no són aplicables a situacions d'aquest tipus. No, són aplicables per altres tipus de situacions que són realment imprevistes. Aquesta sí que es podia haver previst abans. El que passa que com no es va preveure, no es va passar el que va passar. Són per imprevistos que ara no podem pensar. Potser algun dia toquem fusta, no passi, però potser doncs, algun dia teníem algun d'aquests imprevistos i hem de tirar d'aquests diners.
Les treballadores de les llars d'infants algun dia poden veure recuperar aquells 300 euros?
Les llars d'infants, bueno, en aquest tema, el tema de les llars d'infants, i sempre ho hem dit, i som coherents, doncs el que s'està treballant és a través d'una nova licitació, perquè el que no es podia fer era pagar uns diners que no estaven ni al pressupost ni estaven a la licitació anterior. Això va ser també una cosa doncs, que es va fer d'una forma no regular, amb una carta del regidor que llavors era d'educació, i que no hi havia cap acord d'òrgan col·legiat perquè és que no ho podia haver, o sigui, no es podia modificar una idea d'aquesta forma el contracte. L'única forma que hi ha, i ara tenim el cas del Cerculet, és a través d'una nova licitació en la qual doncs, es tingui en compte els nous sous, els que el vulgui pagar l'empresa, perquè és això, el que negociïn les treballadores a l'empresa, perquè és una relació entre treballadores i empresa, i que a l'empresa que participi a aquesta nova licitació li surtin els números en les condicions que sortirà.
Així difícilment no els podran arribar a tenir, no?
Bueno, tot depèn de l'empresa i de les treballadores i que l'empresa quan oferti doncs, ho tingui contemplat això.
Perquè el concurs
públic...
No és un tema
de municipal, o sigui, és un tema de relació entre les treballadores i l'empresa. I després la relació que té l'empresa amb l'Ajuntament és a través d'una licitació en la qual hi ha unes condicions econòmiques que no es poden ampliar, perquè llavors entraríem en un cas en el qual potser altres empreses, si haguessin sabut que això es podia ampliar, haguessin participat i haurien ofertat una altra cosa diferent. La licitació surt amb unes condicions econòmiques, en un preu, i aquest preu de sortida pot ser rebaixat a l'hora de licitar per l'empresa que participa o mantenir-ho. Però mai, després d'haver sigut adjudicat, es pot augmentar, perquè llavors estem deixant fora potser altres empreses que sí que havien fet bé els números i no havien participat perquè no li sortia amb aquest preu.
Si la demanda de les treballadores progressa, l'Ajuntament es pot veure obligat d'alguna manera o no?
Jo, des del meu punt de vista, no.
Pregunto, eh?
Des del meu punt de vista, no. No hi ha cap... És que no és possible, o sigui, administrativament el contracte no es pot modificar a l'alça. És que potser altres empreses que sí que tenien aquestes treballades en aquests sous no van participar o van fer una oferta superior i van quedar fora precisament perquè van fer bé els números. És un tema que no, que està molt taxat per la llei, o sigui, des del meu punt de vista no crec que les treballadores puguin obtenir aquests diners de l'Ajuntament.
S'ho preguntàvem així perquè en el seu dia l'Ajuntament es va ficar on no el demanaven, doncs.
Com?
Que en el seu dia l'Ajuntament es va ficar on no el demanaven, doncs.
Sí. Bueno, van fer una cosa i van prometre una cosa que no es podia fer. Sí.
Però en qualsevol cas és l'Ajuntament qui es va ficar on no el demanaven, no?
Bueno, però no es va ficar. Més que l'Ajuntament es va ficar... Doncs un regidor, no sé si ben assessorat o malament assessorat, que va firmar una carta que no té més validesa que la signatura d'un regidor, però no hi ha un compromís de l'Ajuntament d'un òrgan col·legiat. Llavors
qüestió complicada, eh?
És complicada,
però... perquè qui us escolti pensarà, doncs home, també ho podríem fer més fàcil ja no anomenant com a llars d'infants municipals, si és que el municipi pot intervenir ben poc en qüestions així, no?
Bueno, intervé en el moment de l'adjudicació.
Ja, però...
I és on posa les condicions en les quals doncs, els ràtios, uh-huh. El tipus de treballadores, el tipus de personal que té que haver-hi i el preu. I és això.
El Pla Montoro ha estat un baló d'oxigen?
I tant. Perquè una de les... de les coses recurrents, no, que passen dia a dia, doncs, són empreses i autònoms que al qual l'Ajuntament li deu diners, doncs que venen a demandar a veure qui li paguem. Amb aquesta mesura del govern de Rajoy i del ministre Montoro per a l'administració local i concretament per Sitges, que al final seran quasi 13 milions d'euros, doncs es donarà un valor d'oxigen i serà una injecció important també doncs, als autònoms i a les pimes de liquidesa, i això s'ha de veure una reactivació també de la inversió, perquè aquesta gent doncs, podrà fer coses ara. O sigui, sí que ha sigut un valor d'oxigen per l'Ajuntament, per nosaltres, per poder respondre a aquestes factures ja vençudes que havien de pagar, i per altra banda també penso que per les pròpies pimes, els autònoms i la societat, en el qual doncs, injectarem 12,8 milions d'euros que començaran a regular, no? I que això doncs, generarà també una dinàmica i una i economia.
D'alguna manera l'Ajuntament també podrà agafar una mica d'aire, i fins a quin punt aquest aire que agafarà li podrà començar a permetre fer coses, o encara no?
Bueno, tinguem en compte que aquests milions d'euros
s'han de pagar,
o sigui que realment eren obligacions que ja tenien vençudes, eren factures que havien de pagar, que tenien ja que estar pagades, que les pagarem ara amb aquesta aportació de l'Estat, i que es transformarà en un crèdit a llarg termini. Però bueno, això ja està al pla d'ajust que ens han obligat, i que de fet nosaltres doncs, comprova de que havíem fet els deures abans inclús de tenir aquesta possibilitat. Doncs el nostre pla d'ajust ha sigut relativament senzill de fer, perquè ja havíem fet aquest exercici. O sigui, teníem molt clar que teníem que reendreçar les finances i intentar reduir el dèficit, i com que ja havíem fet aquest exercici, el nostre pla d'ajust realment ha sigut fàcil de fer. Altres municipis ha passat que no ho han fet, inclús municipis governats per la pròpia Convergència, que no han pogut optar a aquesta opció perquè no tenien fet els deures.
És segurament un pla d'ajust fàcil de fer, però dur, no, regidor?
Sí, clar.
Perquè això obligarà, diguem-ne, a tenir certes previsions, bueno, d'ingressos, que vindran control, també
control donades... Control de despesa i en funció dels ingressos. Que no hi ha més, o sigui... Jo sempre he dit, l'administració s'ha de tractar com una empresa, no per tenir benefici, però sí que tenim clar quins són els ingressos i quins són les despeses. I un avantatge que té l'administració local és que els ingressos són molt taxats, no com una empresa. No? Una empresa, doncs, un any pots tenir una davallada en vendes i ja la teva partida d'ingressos doncs, baixa de forma imprevisible. Però a l'Ajuntament, un 80% dels ingressos és que els sabem quins són. L'IBI, els impostos... Llavors... Tindria que ser més fàcil gestionar tot això, no? Sempre i quan ho miris des d'un punt de vista de que no en gastaré més del que no puc gastar. I això és el que no es va fer abans.
Molts ciutadans poden pensar, és clar, ens demanaran un major esforç, i en el fons aquest major esforç ha de servir per pagar deutes, fonamentalment?
Doncs sí.
Sí?
Sí, la realitat és això, o sigui... S'ha gastat més del que es podia gastar.
Maldita la gràcia,
Maldita la gràcia. I
per això, bueno, aquí,
doncs ara si tenim un deute de 43 milions i ara serà de més, perquè aquest deute a curt termini, bueno, de factures vençudes es transformarà en un deute de llarg termini, doncs sí. És la realitat és aquesta.
En el fons hem bescanviat la caixa del deute, no? El deute, diguem-ne, a curt termini, que era el que pujava a vora de 26 milions aproximadament, queda reduït ja d'entrada a la meitat, però òbviament aquesta meitat va parar a la caixa del deute a llarg termini.
Correcte, és així. Que no hi ha més. El que s'ha gastat s'ha de pagar.
Us trobeu algú pel carrer i dirà, bueno, escolta'm, estem condemnats a veure poques realitzacions i haver de pagar molts deutes?
Bueno, a veure, sí, però els primers anys seran una miqueta durs, o sigui, aquest any, el tercer, doncs, seran durs, però bueno, dintre de dos anys esperem poder, ja s'haurà reduït el deute perquè haurem amortitzat i les coses doncs començaran a funcionar una miqueta millor. No estem condemnats de per vida, no? Però bueno,
per aquells que diuen, és que mentrestant la vida passa, sí. Sitges continua sent un municipi molt obligat des d'un punt de vista de la gestió pública per la seva condició de municipi turístic. I per 50.000 coses.
En aquest sentit sí que tindrem una ajuda ja a final d'any, que serà a través de la taxa turística, que sí que és una taxa que en aquest cas no serà una taxa impopular, no? Perquè gravarà les persones que venen a gaudir de Sitges, sobretot els estrangers, no? Llavors en aquest sentit sí que tindrem una ajuda a partir de... La previsió és que al novembre es comenci a implantar aquesta taxa, i durant l'any que ve i els propers anys doncs, tindrem una injecció, una ajuda per poder per poder fer algunes coses, no? I per també aquesta obligació que té el municipi de Sitges per ser turístic i per tenir que estar, doncs, en unes bones condicions perquè els visitants vinguin, doncs començarem a tenir aquesta ajuda.
Preguntem al regidor, perquè segur que ho sap. La productora que va venir a enregistrar el videoclip de Bisbal va pagar alguna cosa a l'Ajuntament?
No, i suposo que aquesta pregunta sortirà al ple. No, no va pagar ningú, no va pagar. No, igual que no pagaria tampoc una altra productora, doncs, que vingués a fer un videoclip de la selecció catalana. No. Aquests videoclips, sí, i sobretot el de la selecció espanyola, doncs, primer ja va ser notícia, no? O sigui, ja va tenir un impacte mediàtic i és una campanya promocional, no? Nosaltres, quan valorem esdeveniments d'aquest tipus, doncs mirem dues coses. Primer, si no aporta res a Sitges, pagaran. I tant, pagaran la taxa corresponent, existeix una taxa fixada. Ara bé, si nosaltres veiem, i no nosaltres, sinó l'Agència de Promoció Turística, veu que a través d'aquesta activitat, d'aquest rodatge, doncs es pot aconseguir una campanya de promoció pel qual Sitges es veurà molt afavorida, i en aquest sentit, tant en aquest cas com altres, és el que passarà, doncs podem exercir l'opció de bonificar la taxa. I és el que vam fer, és el que es va proposar, i evidentment, doncs, tothom, el govern, són conscients de que la rellevància i la promoció que gaudirà Sitges, i que està ja gaudint, perquè el propi fet d'haver gravat això ha produït ja unes notícies i hem sortit als medis de comunicació a nivell nacional i internacional, doncs ja és una campanya. La projecció als diferents medis de comunicació d'aquest anunci, d'aquest videoclip, doncs encara donarà més rellevància i més promoció a Sitges, que és el que s'interessa, no? Perquè nosaltres vivim dels visitants que vinguin, i el que cal és fer, donar a conèixer la vila de Sitges perquè vinguin aquí, no?
Qui tenia més ganes, l'Ajuntament que vinguessin o la productora de venir?
Doncs jo penso que va ser simbiòtic, és a dir, la proposta va venir d'ells i nosaltres, doncs, ens va semblar que era una oportunitat i vam...
Ho pregunto perquè si la proposta va venir...
Ells tenien alternatives, ells tenien alternatives d'altres municipis, però nosaltres vam considerar que la proposta que ens feien era una proposta bona i van acceptar.
Creieu que això dels símbols és material sensible?
Sí, és material sensible, però el govern crec que tenim molt clar que el govern actual que per damunt dels símbols estan els beneficis i el que volem per la nostra vila. La promoció això estarà per sobre de qualsevol símbol.
Heu tingut constància d'aquesta informació que comentàvem d'aquest noi de Sitges que anava...
Sí, m'ho van comentar el mateix dia. I, bueno, a veure, sempre hi ha persones més sensibles i que volen també... No ho sé, si aquesta persona volia fer algun tipus de reivindicació a mig del rodatge. A veure, jo entenc que si van veure els cossos de seguretat que anaven a aquesta intenció, doncs almenys doncs van intentar, doncs, que no es produís, i ho entenc, perquè a l'inrevés seria el mateix, és a dir, si ho pensem d'altra manera, doncs segurament s'hagués actuat igualment, de la mateixa manera. Doncs nosaltres les activitats, si és un rodatge, doncs el que volem és que tot surti bé, que no hi hagi problemes, perquè si algun dia volen tornar aquesta productora amb qualsevol altre anunci que potser en aquest moment sí que ha de pagar, doncs que se'n vagi amb una sensació, i així m'ho van transmetre, de que se l'han donat facilitats i de que tot ha anat bé. Qualsevol cosa que pugui interrompre, que pugui fer malbé el rodatge, doncs faria que en altra ocasió, i no per la selecció espanyola, sinó per a qualsevol altre tema, que llavors sí que seria a més un ingrés per Sitges, doncs digui, escolta, jo no vaig allà perquè vaig tenir aquest problema. O sigui que els cossos de seguretat van actuar, penso, correctament, intentant que l'activitat que estava fent es fessi amb normalitat i sense cap problema. I això és el que farem en qualsevol cas, no en aquest perquè sigui la selecció espanyola i perquè el Partit Popular tingui la regidoria de Seguretat Ciutadana, si hagués sigut en altre sentit, ho havíem fet igual.
Si el turisme és el pal de paller de l'economia local, què li fa falta encara a Sitges perquè la seva projecció d'imatge de municipi turístic sigui com creu Jorge Carretero que ha de ser?
Podria repetir.
Sí, em refereixo, sí, en què encara s'ha d'incidir perquè l'imatge de Sitges de cara a l'exterior sigui millor. En alguna ocasió n'hem parlat amb el regidor que sigui el stop manta, que sigui l'incivisme, que sigui determinades actituds al carrer. Sí, tot això encara s'ha de polir bastant perquè Sitges pugui donar una imatge a l'exterior, diguem-ne, que permeti encara que l'economia local es reactivi més.
Bueno, Sitges ja té una imatge que ven i cap a l'exterior, doncs, ha sigut un municipi que s'ha preservat bastant de tot el tema urbanístic, o sigui que realment en el sentit urbanístic, doncs, el nostre litoral està molt bé, no tenim grans edificis a vora mar ni coses que fan malbé, no?, el paisatge de Sitges i del municipi en general. Hi ha un munt de coses que es poden millorar i que hem de treballar, no? I sobretot, doncs, els més mal, la gent més gran, doncs, no, és que Sitges abans hi venia gent de més qualitat i tal. Bueno, això no és fàcil aconseguir, doncs, un comerç de qualitat, que tenim bones botigues, però completar i intentar preservar d'altre tipus de botiga, doncs, s'ha de treballar, però no és tan fàcil, no? Ens agradaria, doncs, tenir un comerç en el que tinguéssim marques, doncs, de luxe, no? Perquè tenim sectors de turístic, doncs, que podrien venir aquí a fer shopping. Ens agradaria, doncs, tenir hotels de més qualitat. Ara ja em preguntaràs d'un en concret, però bueno, ja en parlarem ara, no? Però, doncs, hotels de qualitat, hi ha hotels que s'estan reformant, com és el Terramar, doncs, i un altre que s'acaba de reformar, que és el Medium Park Hotel. Doncs, tot això, mica en mica, doncs, hem d'intentar des de l'Ajuntament, doncs, afavorir que es falli, que se vagin implantant botigues de més qualitat, que els hotels se vagin renovant i que siguin de més qualitat, etcètera, etcètera. Els carrers, inversió, no? N'hi ha que fer inversió, doncs, per intentar millorar també, doncs, o continuar el tema de la vianalització. Bueno, hi ha moltes coses a fer, hi ha moltes coses a fer i pocs diners. Hi ha coses que poden arribar des del sector privat, com són tot el tema de reformes d'hotels i d'implantació de botigues, però hi ha d'altres que depèn de l'Ajuntament i nosaltres prioritzarem en la mesura de les nostres recursos i dels recursos que puguem obtenir d'altres administracions, no? Com és el cas, doncs, de la visita que van tenir de la vicepresidenta del tercera del Congrés, que va venir a Sitges, doncs, de la mà nostra del Partit Popular, a veure l'alcalde i viure de primera mà, doncs, els problemes que tenim en el tema de la sorra, fonamentalment dels espigons també de Terramà. També vam parlar del passeig de les botigues, etc. Moltes coses, totes a més vinculades a aquesta imatge que volem donar de qualitat. O sigui, que les platges siguin de qualitat, sí, però que n'hi hagi platges, que n'hi hagi sorra. Si no tenim sorra, que és el problema que tenim en alguna de les platges, doncs hem de fer alguna cosa. Que aquestes inversions les hem de portar de l'Estat o de la Generalitat. En el concret de les platges i tot el tema litoral, doncs és l'Estat espanyol els que ens han de subvencionar. Ara tenim una oportunitat abans,
diguem-ne, per aquest vincle ideològic, dèiem.
Exacte, per aquest vincle. No hi ha tants municipis a Catalunya on el Partit Popular estigui en posició de govern. Aquí a la comarca sí, curiosament, aquí a la comarca del Garraf, doncs sí. I, bueno, ja Sitges, doncs, nosaltres vam fer l'esforç de portar aquesta vicepresidenta tercera com a prèvia d'una visita que tenim aquesta setmana a la Direcció General de Costes per parlar de tots aquests temes que vam parlar.
I van vostès un dia d'aquesta setmana, no?
Sí, dimecres, si no recordo malament, dimecres anem tots a... Bueno, l'alcalde, el regidor de platja, el senyor Garrigó, la regidora d'Urbanisme, la senyora Elena Redondo, jo mateix, doncs, a veure, com part del turisme i també, doncs, per aquest vincle, no?, que tenim. Per tractar tots aquests temes i fonamentalment la nostra idea és prioritzar el tema de la sorra, no? Perquè la sorra i el passeig de les botigues, doncs serien dos temes importants a tractar en la reunió de
dimecres. O sigui que es tracta de tornar cap aquí amb un mínim compromís que s'estudiarà això?
Almenys un mínim compromís de que s'estudiarà.
Que es vagi a buscar el dossier.
A veure, per aquest any el pressupost 2012 ja està tancat.
No, està clar, no cal dir.
Es començarà a parlar del pressupost de l'Estat del 2013, doncs ja aviat, a l'octubre, i bueno, que ens tinguin en compte, no? Això és l'objectiu del Partit Popular de Sitges i lògicament del govern de Sitges, que ens tinguin en compte a l'hora de fer el pressupost 2013 per a veure si alguna d'aquestes cosetes les podem començar.
Ens queden 3 minuts. Aquells balcons aniran fora o no? Els de l'hotel de l'Avinguda Sofia?
Bueno, aquests balcons, la informació que tenim és que són irregulars urbanísticament i per això s'han presentat, perquè això és Vox Populi. S'han presentat. I si aniran fora o no aniran fora, doncs suposo que al final serà un jutge. Si no ens posem d'acord en la propietat, no serà un jutge el que ho determinarà. Però, de fet, ara mateix l'Ajuntament i els tècnics de l'Ajuntament consideren que no són adients, o sigui que no estan dintre la normativa, i per tant per això es van presentar amb el recolzament d'una sentència també judicial, que es va demanar judicialment per poder presentar-lo i bueno, com que van dir que sí, doncs es va fer. I això és el que podem dir ara. Evidentment, doncs, ens tenim una situació una miqueta conflictiva amb la propietat, però jo el que diria és que parlar soluciona els problemes. I, bueno, no sé, penso que tindríem doncs que seure'ns una taula i intentar desencallar això d'alguna manera.
Per no entrar dins un altre procés judicial.
Sí.
Sí, fem una cara com allò de dir, no estem tan tips de processos judicials que potser és que volem evitar.
L'experiència que tinc és que els temes judicials doncs duren molt i és una guerra i jo penso que...
Duren molt, esgoten molt i valen molts diners.
Valen molts diners i, bueno, i al final surten tots perdent.
D'acord. Esclar, alguna novetat sobre el Sitges Reference des de la vostra posició?
Bueno, no sé quines són les últimes novetats que heu donat. De Sitges Reference sí que nosaltres es vam presentar a Antifrau perquè ho va demanar i a Fiscalia, nosaltres també, a la vegada que Antifrau ens va sol·licitar una informació, es li va donar Antifrau i a Fiscalia Anticorrupció i Fiscalia Anticorrupció, i això ens van assabentar també per els diaris, doncs, a obert diligències. El camí continua, el concurs està presentat, no està designat encara l'administrador concursal, però ben aviat es podria aquesta designació, suposo. I bueno, també va...
També us veieu més a fora que dins dels referents?
No, a veure, és que sempre ho dic, que hi ha un ventall molt, molt gran de possibilitats. En el moment que estigui convocat el concurs i hi hagi un administrador concursal, doncs hi ha moltes possibilitats, o sigui, d'anar a fora, si no s'arregla ningú a... Però al final és parlar i intentar
trobar... Vegada.
Sí, sí, és intentar negociar doncs una sortida...
Conciliada a l'assumpte?
No conciliada, o sigui, conciliada. Una sortida... Nosaltres tenim un problema, que a més aquest problema ja es sabia. El que tenim que pagar de lloguer no el podem pagar. I això ja ho va dir l'interventor inclús abans de signar el contracte de lloguer. El que passa que, bueno, doncs algú els van tapar els ulls i no hi van voler signar. I no està ni tan sols contemplat el pla de sanejament que hi havia. Que aquesta va ser la objecció que va fer l'interventor en el seu moment. I, evidentment, la situació econòmica que es troba l'Ajuntament, el preu que demanen ara mateix pel jovent, doncs és impossible.
No es pot pagar. I en 30 segons, 1er de maig o carrer del Pecat?
La carrer es diu 1er de maig. Això està clar. La marca Carrer del Pecat és una iniciativa privada del sector de l'oci nocturn. A nosaltres es va ser blave perquè, a més, jo, que abans inclús de venir a viure aquí ja coneixia que existia una zona de Sitges que es deia Carrer Pecat, on podries venir a gaudir doncs una nit d'oci i de ballar, estan els amics. Per tant, la carrera es continua dient Primer de Maig, i la zona, perquè no solament el carrer Primer de Maig, sinó també Santa Tecla, Marquès de Montroig, o una part de Marquès de Montroig i Joan Tarrida, doncs estan agrupats dintre d'una marca que es diu Carrer del Pecat, molt coneguda, és una marca potent que s'ha d'aprofitar.
Us ho heu sentit a dir molt, això, aquests dies? Us ho heu sentit a dir molt?
Doncs no molt. No molt. Vaig sentir més el Carnaval perquè vaig publicar al Facebook meu un vídeo de Carnaval que deia "Es impresionante, carrer del Calle del Pecado de Sitges". I llavors ahir van posar un munt de comentaris, però bueno, escolta.
Us va passar com el cap dels Mossos d'Esquadra d'aquí Sitges quan va dir "carrer del Pecat" i també se li van tirar el demà.
Però que és una marca funciona, eh? Que és una marca que funcionarà perquè és molt potent i que jo crec que des d'un punt de vista merament comercial i turístic que l'hem de potenciar.
En continuarem parlant. Jorge Carretero, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins a propera. Adéu-siau.